digui què pensa. Ja saps. I que això se sotmeti, doncs, a discussió, pues, en els propers dies, possiblement, si aquest fos l'escenari, doncs, tindríem un debat de moció de confiança sobre la continuïtat de Sánchez, probablement uns dies abans de la celebració de les eleccions a Catalunya. Només veig aquestes dues possibilitats. O s'obre un període per anar a una nova investidura, o es va a una moció de confiança.
Concepció Barall i Pere Mas. Concepció.
Mira, jo podria compartir que efectivament a un se li pot acabar la paciència o l'aguante i diu fins aquí he arribat o el basta ja que deia l'Anton. Però llavors, per això tu no fas un amago de dimissió. Tu surts i dius, senyors, jo no puc més, jo dimiteixo. Però no anuncies que dilluns diràs què fas i deixes el país al qual tu ets el president del govern, doncs 5 dies sense líder i sense direcció política del govern. Per tant, deixes d'exercir les teves funcions. Jo podria, i ho dic així molt sincerament, jo respecto que una persona digui fins aquí he arribat, només faltaria, li pot passar a tothom i per molts motius. Però llavors dimiteixes directament i dius jo arribo fins aquí, però el que ha fet no és això. Llavors el que ha fet ell és mostrar-se, pues això, amb un victimisme. Jo crec que ell el havia calculat d'una manera i se li està descontrolant. I el dilluns què farà? Doncs jo veus, jo penso el contrari que diu l'Enric diu no, ell no pot, d'una manera coherent no pot dir que per les mostres de suport es queda. Doncs jo crec que sí, que és el que busca, poder sortir i dir, com que tothom m'ha dit que m'he de quedar i m'han mostrat la seva estima i que sóc un gran president, doncs escolti, decideixo quedar-me. No? Llavors jo crec que això és el que farà el dilluns, i per tant el que busca reforçar-se ell, busca motivar els seus votants, perquè el 12 de maig hi ha eleccions i sembla ser que les enquestes diuen que ja no van tan bé com semblava que havien d'anar, i tot plegat també al final, ja em sap greu dir-ho, però una cortina de fum el que està passant precisament amb el candidat del Partit Socialista a les eleccions del 12 de maig, fa 48 hores, el cap de gabinet d'Illa deia en una comissió d'investigació que el senyor Illa li havia dit te llamarà Coldo, i ahir el senyor Illa va dir que el que havia dit el seu cap de gabinet no era veritat. I tot això està passant desapercebut. Per què? Perquè el senyor Sánchez d'ahir es treu aquesta carta de la butxaca, fa aquest amago de dimissió i deixa efectivament el país en vilo perquè és el president del govern.
Perdó, dir una cosa.
Digues, Enric, espera que falta el Pablo i el Pere, un moment.
No, Enric, breu, endavant. Hi ha una tercera opció, senyora Garay, però falta una mica de coratge polític per plantejar-la, que és la moció de censura. Si tot està tan catastròfic, tan malament, moció de censura. A veure si hi ha coratge.
No, però no, però Enric, no, Enric, t'estàs equivocant, perquè és ell que diu que es planteja dimitir.
No, perdoni,
ahir el líder de l'oposició,
acaba abans.
Primera opció, consumar la dimissió. Segona opció, anar a una moció de confiança. Tercera opció, que l'oposició tingui coratge i presenti una moció de censura al Parlament.
No, però no, jo amb això no puc estar d'acord, perquè és ell que ahir es treu la dimissió.
Com que no?
La moció de censura sempre està sobre la taula, perquè és una opció que està regulada.
Una mica de valentia, va.
No, però, perdona, al contrari...
Comptem fins a 5, va, no, si sou valents.
Enric, al contrari, ahir jo crec que va passar una cosa que si hagués sigut al revés no hagués passat, i és que el cap de l'oposició a la sessió de control ni li parla ni posa sobre la taula el fet que porta el senyor Sánchez a la nit a fer aquesta carta, cosa que si hagués sigut al revés, jo crec que sí que el senyor Sánchez ho ha estret a la sessió de control. Per tant, ara no pots plantejar una moció de censura.
Perquè
no ha sigut cap grup de l'oposició que ha forçat a que el senyor Sánchez fes aquest moviment. La moció de confiança, escolta, si la vol plantejar, que la plantegi, està regulada a la Loreg, per tant, que la plantegi.
Un moment, 10 i 4. Pablo Iglesias.
Bueno, o sea, yo creo que quizá estemos en vísperas de un nuevo gobierno del PSOE con María Jesús Montero a la cabeza. ¿Por qué digo esto? Es bastante extraño que el presidente del gobierno amague con irse y no se vaya. Yo creo que no se escribe una carta así, digamos, como operación táctica para decir el lunes he cogido fuerzas y voy a ir a por la mafia. Creo que eso podría provocar, digamos, burlas sobre el presidente y que la derecha mediática reforzara los marcos de este tipo ha dicho que se iba cuando en ningún caso quiso irse. Yo creo que es muy posible que se vaya si ha dejado escrito eso por carta y con las repercusiones internacionales que ha tenido. A partir de ahí, el problema yo creo que no es tanto de tipo parlamentario. El PSOE tiene muchas dificultades para gobernar, pero ha sido capaz de pactar las claves para que haya una investidura. Entonces, la mayoría parlamentaria sigue existiendo. Y yo no descartaría que esa mayoría prefiriera que siguiera existiendo un gobierno antes que convocar nuevas elecciones generales. Y en España el gobierno depende del Parlamento. Se puede elegir un presidente del gobierno si Sánchez se va y eso pues respondería a los cauces institucionales. E incluso si Sánchez ya tenía decidido que él no iba a volver a ser candidato, reforzar con el aura presidencial a otra figura que se pueda presentar a las elecciones no es una locura en términos políticos. Entonces yo no descartaría que él dijera, bueno, pues una parte de esta legislatura he sido presidente yo, pero es el turno de María Jesús Montero, a la que ha ido reforzando en los últimos tiempos, primera mujer, presidenta en España. Yo no descartaria ese escenario.
Interessant, interessant. Pere Mas.
Reitero la idea del missatge que es dona que es que hi hagi una dimissió. Si ets capaç de tombar el campió mundial de la resistència, qualsevol pot caure davant d'aquesta gent. A part de la fachosfera i a part dels jutges. Després, si tu vols plegar d'algun lloc, plegues, a no ser que ho estiguis assumint com una maniobra de negociació. Si l'Enric Juliana vol plegar de director adjunt de La Vanguardia perquè l'han trucat del País per anar-se a fer no sé què i li posen un mortadel amb la taula, o se'n va, o si entra en un despatx i dir que ha passat això, serà perquè li pugin el sou aquí a La Vanguardia. Perdó per l'exemple, estimat Juliana. Però...
Va ser al revés.
Va ser al revés. He dit un diari random. Des de no dir objectiu, que així li va anar al senyor Cebrián. Aleshores, realment, de veritat, si vols plegar, plegues i s'acaba la història. Això cert és que no pot acabar en no res. O sigui, alguna cosa ha de passar. La moció de confiança o una nova investidura com la que suggeria el Pablo té un problema, que és que si es fa abans del dia 12 de maig obliga a retratar Esquerra i a Junts.
Correcte.
Jo no crec que sigui una bona idea intentar fer passar per caixa o retratar Esquerra i Junts, a no ser que els donis el referèndum a canvi, que ja es veu que no els hi donaràs abans del 12 de maig. Per tant, compta amb espanyolitzar les eleccions catalanes. Una cosa és votar a Madrid a Sánchez, un senyor català que habitualment vota Junts, Esquerra o Podem, a Sánchez per aturar Vox, PP, l'ultradreta, que venen los malos. Això és una cosa, i l'altra és votar les eleccions del Parlament de Catalunya, que votant a Salvador Illa no atures l'ultradreta. Senzillament, reforça Salvador Illa. Aleshores, és molt interessant el que deia l'amic Don Anton, el problema és el juez, oi tant? És que és delirant que puguis presentar qualsevol paper, quatre retalls de diaris, que en aquest cas no són ni retalls de diaris, sinó que són quatre digitals mal girbats, i que t'ho acceptin a tràmit. Hi ha situacions judicials en què tu has de dipositar una fiança per fer responsabilitat a la maniobra que estàs posant en marxa. Aquí hem vist històries com la que t'explicava el que t'ha escrit Basté. Hem vist a la Mare de Déu del Rocío amb l'està passant. Hem vist el policia aquell per delicte d'odi al taller de Tarragona. Hem vist una quantitat de coses increïbles. A part del cas de la Mònica Oltra, a la jutgessa de Canàries, la Victòria Rossell, que va caure, el senyor de les Rastres de Podem, l'Alberto Rodríguez. Hem vist una quantitat de situacions increïbles on la justícia ha actuat d'una manera que perjudica. Bueno, per exemple, en el cas dels diputats electes que estaven a la presó, se'ls va qualificar inicialment amb rebel·lió en lloc de sedició, que és el que va acabar sent, només per poder-los retirar de la vida pública, perquè la llei diu que havien de plegar de diputats. Per tant, tot això fa molt temps que ho estem veient. I aleshores, a mi, amb tots els respectes, que no vingui Pedro Sánchez i ahir digui «sigo creyendo en la justicia». Perquè no hi ha motius per creure en la justícia. Perquè portem 7 o 8 anys dient en aquesta ràdio, en milions de ràdios, en milions d'àmbits, que això no pot ser. Que evidentment no és el mateix un pobre jutge d'Olot, un pobre jutge de la Vilanova i la Geltrú, que li presenten un plet per qualsevol tema i que el resol amb tota l'honestat possible, que el Tribunal Suprem, amb totes les coses rares que passen, que els tribunals superiors de justícia de cada comunitat autònoma, que tenen un biaix polític, perquè els posa el Consell General de Poder Judicial, que també té un biaix polític. Per tant, jo no sigo creient en la justícia. Jo desconfio totalment de la justícia. I les proves les tenim aquí damunt la taula.
Jo sí. Muy, muy rápidamente. Sinceramente me cuesta mucho creer que la amenaza de dimisión del presidente del gobierno sea una cortina de humo para tapar, pues no sé, la comparecencia de Illa, ¿no? Es que me parecería matar moscas a cañonazos, es decir, como cortina de humo me parece inverosímil, es que no acabo de verlo, o sea, por mucha contradicción que tuviera Illa con su director de gabinete, bueno, pues para tapar eso voy a escribir una carta y voy a decir que voy a dimitir como presidente del gobierno. Me parece un poco excesivo, ¿no? Me llama mucho la atención que la misma gente que seguimos en las radios y las teles y los comentarios, la misma gente que lleva 5 años exigiendo a Sánchez que se vaya, ahora que Sánchez dice que está pensando en irse, le acusan de hacerse la víctima. Sí. Es sorprendente. Vale.
Si en Parmés,
pues que se vaya, que se vaya.
Y sí, eso.
Pero que se vaya, no, pero que si te quieres ir, te vas.
Es lo que dice que va a hacer. Y eso es hacerse la víctima.
Cuando uno quiere dimitir, dimite.
Un segundo. Acaba, Antón.
Simplemente que me llama mucho la atención. Dos. Yo no sé si busca algún efecto político. Sí. Todos los actos políticos tienen una intencionalidad política. Yo sí creo que busca algo que está logrando, especialmente en los suyos, lo decía Bolaños en el corte que pusisteis, que es humanizarse. O sea, Sánchez estaba completamente deshumanizado. Ni sentía, ni padecía, y era como un muñeco al que darle. Ha dejado de ser un muñeco. Y eso es una victoria personal y política relevante. Y hay otro efecto que sí ha conseguido. El lunes esto va de Sánchez sí, Sánchez no.
Totalmente de acuerdo, José María.
Y todo el mundo, con campaña electoral en Cataluña y sin campaña electoral en Cataluña, va a tener que decir sí o no.
Mm-hmm. Correcte. Perdoneu, 10 i 11. Hola, Jordi Armenteres, bon dia.
Hombre.
Hola. No, és que truco al Jordi Armenteres per una cosa, perquè ahir va passar una cosa molt curiosa. Jo us ho explico tot, de com va anar, i jo, com que jo dic fins on puc dir, fins on em deixen dir, i si dic més, intento no arribar al codi penal. La història comença al matí quan a mi em diuen des d'Esquerra Republicana de Catalunya que hi haurà una pregunta important de Gabriel Rufián al Parlament, al Congrés. La pregunta primera de Rufián, recordeu que és: senyor presidente, ¿cree aún en la justícia espanyola? Llavors, a partir d'aquí, rebo una informació de Jordi Armenteres, o l'Armen, que diu... Què diu aquesta informació d'Armenteres? De què parlarà Pedro Sánchez inicialment, que tenia previst?
A veure, clar, Pedro Sánchez no sabia per on anava la pregunta. Llavors es busca una resposta i la resposta la vam sentir, ara la tornarem a reproduir.
No, jo té el que
però
volia dir.
Des d'Esquerra em diuen, no, va per Operació Catalunya.
Correcte.
O sigui, Gabriel Rufián fa la pregunta, no sabem què respondrà Pedro Sánchez, però per on replicarà Gabriel Rufián és... Operació Catalunya.
Correcte. I també tenia previst, perquè m'ho han dit, ell respondre sobre l'Operació Catalunya, sobre algunes de les dades que es va donar en aquest programa amb La Vanguardia i amb El Diario sobre el tema de l'Operació Catalunya. D'això volia parlar. Del tsunami democràtic. D'això volia parlar. Uh-huh. Però, què passa?
Que no dorm a la nit.
Que no dorm a la nit. Com diu Armenteres, que et fa una cara de no haver dormit la nit. És així?
És com tu, Pedro Sánchez Basté. Teniu aquesta capacitat de dormir... No, teniu aquesta capacitat de dormir només 4 hores i rendir el 100% l'endemà, però quan pràcticament no dormiu o dormiu 2-3 hores, s'us nota molt, moltíssim. Yeah. I aquesta és la cara que feia ahir Pedro Sánchez. A veure, els que estem acostumats una mica a veure-la, em sembla que l'Enric Juliani estarà una mica també amb tota aquesta història. Nits de guerra ucraïna, quan comença tot això. Nits que sabem que ha estat amb ella tota la nit. Mira, puc explicar una altra història, que no és que sigui pública, però crec que ens pot ajudar a entendre el moment pel qual està passant Pedro Sánchez ara mateix. De fet, ho explico perquè vaig veure una referència en un dominical fa unes setmanes. Una pel·lícula de fa molts mesos. Com sabeu, un president del govern espanyol té algú que, si passa alguna cosa de matinada, el truquen. El desperten, vaja. Algú li va dir, presidente, ha pasado algo. Una matinada, insisteixo, de fa molts mesos, un digital, que no direm quin és, publica una foto de la seva filla menor d'edat. Pedro Sánchez és molt recelós amb la seva intimitat i la vol separar, i això ho va deixar molt clar des del primer dia. I aquest és el problema en aquests moments que hi ha de fons, que és l'atac que ell percep que és corresponsable de la dreta i l'ultradreta cap a la seva dona. Total, que aquella matinada de fa molts mesos es desperta Pedro Sánchez a una hora determinada de la nit i li diu, tenim un problema perquè hi ha una imatge de X filla en un digital. I Pedro Sánchez és el primer que es posa al capdavant de tota una feina per forçar aquest digital a retirar aquella imatge, perquè era la imatge d'una menor, filla d'un president del govern d'Espanya, i perquè això no pot condicionar, i ell això té molt clar que no ha de ser d'aquesta manera. Ell és el primer que comença a fer trucades, i les trucades no vol dir només aquest mitjà de comunicació, sinó que vol dir també a plataformes de xarxes socials, a Twitters, a Instagrams, i empreses que, evidentment, aquest mitjà de comunicació, suposadament de comunicació, utilitza per publicitar tot el que està traient, no? I a les 7 del matí van aconseguir retirar aquesta imatge. Val? Però això va ser tota una nit de feina. I l'endemà hi havia sessió del Congrés i Pedro Sánchez no feia bona cara. I jo això ho vaig saber precisament perquè dius, ostres, però què ha passat aquesta nit que Pedro Sánchez, per molt maquillatge que porti, vagi d'aquesta manera? Doncs mira, que no dormi per això. I a més veníem d'unes etapes, també era el principi de la guerra ucraïna. Vaja, vull dir que hi ha una situació. De fet, María Jesús Montero aquest matí a l'entrevista a la Certa m'ho deia, hi ha un procés d'esgotament aquí, de moltes setmanes, de molta pressió, de moltes coses, i al moment que Pedro Sánchez diu, no pot ser que això afecti la meva vida, la meva família, i que la meva dona pagui per això. Per tant, procés de reflexió.
He de dir que tot això que està passant, hi ha una història que em sembla bestial, que és que estem arribant a uns límits. L'Enric Juliana porta, com deia el poeta José María García, 500 anys i 500 dies i 500 noches en aquesta professió. Jo no sé si has vist, Enric, un ambient tan... I és veritat que la història de la política espanyola està ple també de casos de molta crispació, però et pregunto, Enric, si havies vist tanta crispació continuada en el temps com està passant ara en el Congrés dels Diputats.
Home, hi ha hagut moments bastant durs aquests darrers 20 anys, dels quals jo en tinc, diguem, la referència directa, perquè és el temps que porto a Madrid. Els mesos posteriors, setmanes i mesos posteriors al març del 2004 van ser duríssims, duríssims. És més, crec que el que està passant ara és una conseqüència directa d'allò. És a dir, el 2004 està present el 2024. O sigui, les línies, determinades línies que es van trencar en aquell moment, ja no s'han tornat a reconstruir. Després vam tenir moments també molt complicats, els moments d'esclat de la crisi econòmica. Hem tingut moments molt complicats al país, amb una tensió diferent. El moment en què la crisi econòmica deixa clars quins són els seus efectes socials i comença la contestació, la resposta, la indignació davant de la crisi. Va haver-hi un moment complicat, els 6 mesos d'interinitat de Mariano Rajoy al Parlament, per primera vegada a Espanya durant 9 mesos sense, amb un govern interí, no s'havia vist mai. És a dir, aquests 20 anys han sigut d'altíssima tensió. Sincerament, crec que moltes coses que estan passant ara, insisteixo, tenen el seu origen al 2004. No? Hi ha unes línies que no s'han interromput. L'inici de l'epidèmia. L'assetjament contra Podemos, del qual Pablo Iglesias n'és testimoni i en va ser víctima.
El rei i padre.
Penso que està bé recordar-ho avui, no? Perquè hi ha hagut altres situacions sobre les quals alguna gent no va dir res aleshores, no? És bo recordar-ho. És a dir, són 20 anys d'una intensitat molt forta. Possiblement és el desplegament del segle XXI en la política d'aquest país, i el segle XXI no serà un segle pacífic. Penso que ja en tenim prou constància, no? serà un segle d'agitacions polítiques i socials fortes, no? És el seu desenvolupament en aquest país. Ara, la situació d'aquests dies, sí, la situació d'aquests dies, doncs, serà recordada, serà intensa. Em reitero el que he dit abans, la impressió és que Sánchez està mogut per un desig de dimissió. Que això rectifiqui en el darrer moment, sobre la base de les pronunciaments polítics i socials que hi haurà en aquests propers dies, no ho negaria, però penso que hi ha un ressort molt, segurament molt profund, molt personal, i un context que tampoc l'hem d'oblidar. Un context és el següent. Al partir del mes de juny es discuteixen alguns nomenaments importants a la Comissió Europea, presidència de la Comissió Europea, presidència del Consell Europeu. Potser Sánchez també ha arribat a la conclusió de que ja n'hi ha prou i que vol estar present, no? Tenir alguna oportunitat en aquestes negociacions, perquè més d'una vegada s'ha parlat que ell podria, si estés disponible, ser el proper president del Consell Europeu, el càrrec que en aquests moments exerceix Charles Michel.
Són les 10:20, anirem d'aquí uns moments acabarem, ara de seguida l'última opció per Pablo Iglesias. Pablo, què has de dir?
Bueno, creo que hay que decir que la mafia está ganando la batalla a la democracia. Algunos lograron quitarnos de en medio con este tipo de presión y sobre todo fueron capaces de señalar que si te atreves a decir o hacer determinadas cosas, una mafia mediática y judicial va a actuar con todo, no necesariamente para condenarte a nada, pero sí para generar una situación de desprestigio y de presión familiar insoportable. Esto no es de ahora, esto viene de lejos y creo que si no se da una respuesta democrática a esa mafia que no acepta los resultados electorales y que no son solamente manos limpias y algunos digitales de ultraderecha, es toda una estructura que vincula a jueces, periodistas y propietarios de medios de comunicación que son capaces de revertir un resultado electoral. Y la respuesta a eso tiene que ser de firmeza democrática. Lo que viene ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial desde hace 5 años es una actitud golpista por parte de la derecha. Que al tiempo que estamos hablando aquí, hoy pues aparezcan en los programas de máxima audiencia Ferrera, Sinda, Ana Rosa, etcétera, etcétera, es lo que explica que una situación como esta se esté viviendo. O se limpia de corrupción los medios de comunicación o la judicatura, o esta dinámica va a continuar y la mafia seguirá ganando la democracia.
Hi ha una variant en tot això, que és Europa. És Europa. Després de les eleccions europees, ara en parlava també el Juliana, es negociaran els càrrecs europeus. Lluís Tovar, des d'Estrasburg, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I què pot passar?
Sí, és que clar, aquí, jo estic ara aquest matí aquí al Parlament Europeu, a Estrasburg, i entre passadissos el que es comenta és això, que aquests càrrecs des de les eleccions europees són el 9 de juny, i tots aquests càrrecs s'han de negociar. Hi ha un primer sopar per negociar-ho el 17 de juny, però això ha de sortir d'una cimera del 27-28 de juny. I és el que apuntava l'Enric. Pedro Sánchez és una persona que amb aquests 6 anys pràcticament que porta la Moncloa, aquí ha guanyat prestigi internacional, agrada a forces països, i aquí haurem de veure, clar, quina correlació de forces hi ha. Però, per exemple, deia, no, però una, per exemple, una Giorgia Meloni, no votaria, no, és una decisió que va per consens, ho han de decidir els 27 per consens, no? I deia, no, una Giorgia Meloni no ho permetria mai. Però compte, i els periodistes italians ho deien, no seria cap tonteria. Si Meloni veu que Espanya pot caure més aviat que tard en mans d'una força conservadora com el Partit Popular, potser li interessa no posar-s'hi de cul perquè guanyaria un aliat a Espanya i Pedro Sánchez dins del Consell Europeu, que és un càrrec important, però més aviat polític, no tant potser no tant de pes, per exemple, com una presidència de la Comissió Europea o del Parlament. Per tant, no és cap tonteria que Pedro Sánchez s'hi dimiteix i no continua, es postuli per presidir el Consell Europeu al juny, i no es descarta, no és cap tonteria que aconsegueixi els suports i ho aconsegueixi.
Gràcies, Lluís, fins ara.
Fins ara.
Pablo, Pablo ha de marxar, l'acomiado. Pablo, la setmana que ve fem un altre Madrid DF perquè això continuarà. Gràcies, una abraçada, Pablo. Són les 10 i 24 minuts.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias, Pablo. D'aquí uns mesos tornem, res, i per anar acomiadant ja aquesta primera tertúlia, que després ve el Barça. Un segon.
Cornisa Cantàbrica. Més de 1.200 quilòmetres de vies no aptes.
El problema és que no sé on soc.
És que és una carretera per on hi passen cotxes, però no sé on soc.
Doncs no ho sé on estic exactament. És que he fet un canvi de sentit en veure una via de servei.
Demana la teva grua des de l'app i et geolocalitzem siguis on siguis. Quina assegurança de cotxe triaries? Mafre.
Ja som 10 milions de socis al Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu. Per això fins al 9 de maig tens 3x2 en més de 3.500 productes. Com en l'Activia Tremors Pack de 4, si en compres 2 el tercer et surt gratis. Vàlid als hipermercats, Market Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix proporcionant-te calor o fred, aixugant-te els cabells, netejant-te... A Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, s'ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
És veure el calendari i ja només penses en vaques. Viatge amb el Con Viatges a Puy de Fu, Espanya. De dia, un parc amb espectacles sobre la nostra història, cultura i herois. I de nit, el Somni de Toledo, l'espectacle més gran d'Espanya. Reserva la teva entrada més hotel i trasllats des de 350 euros per persona. El Con Viatges. Serem de viatgers.
Comptes remunerats Bank Inter. Hi ha una escala de risc que va d'1, menys risc, fins a 6, més risc. Els comptes remunerats Bank Inter els correspon al risc 1 de color verd. Entitat adherida a l'FGT espanyol, que cobreix fins a un màxim de 100.000 euros per titular.
Si cada dia treballes per als teus diners, a Bank Inter fem que els teus diners treballin per a tu. Amb el compte digital sense comissions, amb rendibilitat sense límit de temps. L'únic d'un banc cotitzat sense condicions i que ara et dona fins a un 1,5% TAE, 1,44% TIN de rendibilitat sense límit de saldo. Per a saldos iguals o superiors a 50.000 euros i amb liquidació mensual d'interessos. Font Intelligence, oferta fins al 30 de juny de 2024. Informa-te'n a bankinter.com. El banc que veu els diners com els veus tu.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
El Festival Terramar CaixaBank presenta Rebel with a Cello de Hauser. Els britànics de Waterboys. Love, Love, Love amb José Corbacho i Ramon Jané i molts més. Festivaljardinsterramar.com.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Contracta la teva assegurança de moto amb Berti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Berti.es. Estalvia temps. Estalvia diners.
El per què de tot plegat.
En fi, continuem aquí al món a RAC1 quan són en aquests moments les 10 i 28 minuts. Anirem acabant, però abans hi ha una nova enquesta que ha sortit que, de la consultora Ipsos del 12M que assenyala que el PSC guanyaria clarament les eleccions amb 41 diputats, Junts es quedaria en segona posició amb 30 i Esquerra tercera amb 28. Els comuns, els quarts serien el PP i el comuns serien cinquena força i augmentarien de 8 a 9 diputats. Abans d'acomiadar aquesta primera tertúlia del món a RAC1, Jéssica Albiach, presidenta d'en Comú Podem i candidata al 12M. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia.
Tenint en compte que avui pràcticament hem sentit a Félix Bolaños i a María Jesús Montero, però pràcticament no parla ningú més, tot i que em diuen 12:30 roda de premsa d'Alberto Núñez Feijóo a Gènova, a les 12:30. Mm-hmm. Vostè creu que Pedro Sánchez dimitirà?
Jo, sincerament, espero que no. O sigui, jo crec que, clar, aquesta decisió que ens ha demanat uns dies, clar, té dues dimensions. Té una dimensió que és personal, no? Ha demanat aquests dies per reflexionar, és una autèntica salvatjada, no? La cacera de la dreta i de l'extrema dreta en contra de les forces progressistes, de les forces independentistes. Per tant, jo crec que s'ha de deixar una mica d'aire, d'oxigen, perquè pugui fer aquesta reflexió personal. Però jo crec que la part de reflexió política, jo crec que totes les forces, insisteixo, progressistes, democràtiques, doncs hem de fer un front comú i hem de fer també una reflexió per veure com encarem aquesta estratègia de deshumanització, de lawfare, que practiquen, doncs, com dic, no? Aquesta extrema dreta i aquesta dreta extrema que el que vol és tombar governs progressistes. Jo encara me'n recordo quan Mònica Oltra va dir ens estan fulminant un a un, no? I realment van a per la persona perquè saben el que representa i evidentment toquen a la seva família, que sempre és el més sagrat per totes i cadascuna de nosaltres, es dedique al que es dedique, no? Ho hem vist amb Mònica, amb Pablo, amb Ada, ara amb Sánchez, ho hem vist també amb els independentistes. Per tant, van a per nosaltres i crec que aquí sí que és important, doncs, ser resilients, ser ferms i entendre que no poden guanyar, no? No els podem deixar aquesta victòria. I per tant, jo crec que sí que és important, doncs protegir el govern progressista, perquè al final, si cau el govern, ens va pitjor a totes. Va pitjor per Catalunya, va pitjor per les persones que necessiten polítiques progressistes, polítiques valentes de transformació, i per tant crec que seria donar-los una victòria i guanyaria el retrocés.
Si ens fixem en la campanya que comença aquesta mitjanit, la decisió de Pedro Sánchez és un moviment polític per afavorir les possibilitats de les catalanes a Illa? O vostè ho creu així o no?
Jo crec que vaja, no se m'havia ocorregut pensar en aquesta clau. Crec que estem parlant d'una cosa molt seriosa. També veiem, de totes maneres, com les enquestes ja donen una molt bona situació al PSC. Jo vull pensar que no és una estratègia d'aquest tipus electoralista, no? Vull dir, jo crec que és normal, darrere de tota persona es dedique a la política o al que sigui, sempre n'hi ha una persona, i crec que no podem caure en aquesta visió deshumanitzadora, no? De les que estem en primera línia. Jo crec que les catalanes tenen la seva pròpia dinàmica. De fet, ahir va haver un moment que sí que va sortir una notícia dient que el PSC, doncs, no seguiria fent campanya. Després això es va desmentir. Per tant, jo crec que la campanya de les catalanes ha de tirar endavant, i sobretot crec que sí que ha de ser un moment, no per la crispació, com pretenen alguns, sinó precisament perquè puguem explicar quin és el model de país que tenim per Catalunya cadascuna de nosaltres, no? I més sabent, per exemple, i ara tu feies referència a l'enquesta, que n'hi ha pràcticament 1 milió de persones, 800.000 persones que encara estan indecises, que no saben què votar, i per tant jo crec que aquests 15 dies que tenim per davant, doncs, són clau, perquè és cert que també el que veiem és que a Catalunya n'hi ha fam de canvi, no? Necessitem aquestes transformacions, fer fora els reptes que fa tant de temps que no se tiren endavant, que no se presenten solucions, i crec que, bueno, que els darrers governs, i en concret aquest d'Esquerra Republicana, doncs ha sigut un govern que ha generat moltíssima decepció, no? Sobretot quan tenia tota una retòrica que parlava de transformacions, i 3 anys després el que veiem, doncs, és que han estat incapaços de fer front a la crisi educativa, a garantir que tu pugues anar al metge i veure el metgessa de capçalera en 48 hores, o que no ha desplegat les renovables, no? Per tant, necessitem, doncs, fer front a totes aquestes qüestions, i també, sense anar més lluny, a garantir el dret a l'habitatge.
Aquest matí explicàvem aquesta enquesta, que els comuns seríeu cinquena força, passaríeu de 8 a 9 diputats, segons Ipsos. És el que s'espereu?
Jo, sincerament, evidentment, vull millorar resultats, i crec que estem en disposició de millorar resultats. Tenim una tendència que és positiva, que és de creixement, tenim bones sensacions, i a més, normalment també les campanyes ens donen bé, perquè tenim més espai per poder explicar quin és el nostre projecte. Per tant, nosaltres estem també tranquil·les i convençudes de la feina que hem fet aquests 3 anys. Crec que hem demostrat que hem fet una oposició bona, una oposició que ha estat constructiva, i que també hem sigut coherents i hem demostrat que, bueno, doncs que tot en la vida també té uns límits i que també ens devem als nostres principis, no? I jo estic tranquil·la i convençuda de la decisió que vam prendre de, bueno, jo no puc permetre i posaré tot el que estigui al meu abast perquè Catalunya no es converteixi en el casino d'Europa. Crec que ens mereixem un nou model productiu que estigui basat en una feina estable de qualitat, en un nou model productiu i, per tant, crec que el Camp de Tarragona no mereix omplir-se doncs, d'inseguretat, de delinqüència, consumir una barbaritat d'aigua quan estem en la pitjor sequera que hem tingut mai i, evidentment, crec que l'última cosa que necessitem també és més facilitats per caure en la ludopatia. No? Per tant, evidentment, s'havia d'intentar aturar aquest macroprojecte i nosaltres així hem actuat.
Ahir la directa avançava que Esquerra va renovar el compromís amb el Hard Rock minuts abans de pactar amb el PSC. No sé si s'ho esperaven, això, vostès.
Doncs no m'ho esperava. Jo crec que s'ha demostrat que teníem raó, que sí que estaven vinculats l'acord de pressupostos d'Esquerra Republicana amb el PSC i el Hard Rock, el casino més gran d'Europa, a Catalunya, i per tant jo crec que el que veiem és que Esquerra Republicana va mentir, perquè només 30 minuts abans d'aquest acord, doncs amb el PSC va fer un acord de govern per encara facilitar més i donar garanties de que aquest projecte podria tirar endavant, i no només això, sinó que és que ahir va tornar a mentir, perquè van poder escoltar doncs, a la portaveu del govern, a la senyora Patricia Platja, a dir que nosaltres estàvem al cas d'aquesta reunió. Se pot imaginar que si jo tinc clar i tinc informació sobre aquest acord de govern, doncs no m'hagués quedat callada o hagués explicat, és que no té ni peus ni cap que nosaltres tenint aquesta informació doncs no la fem pública. Aleshores, no entenc per què van mentir abans i no entenc per què van mentir ahir. No? Jo crec que al final un pren les decisions, però no pot estar acomplexat ni pensar que pot enganyar al Parlament, a la ciutadania i fins i tot als mitjans de comunicació, perquè va ser un acord de govern que no es va fer públic. No? I que només ahir, quan ja va sortir oficialment publicat, doncs ens van poder assabentar totes.
Per acabar, evidentment, tot i que demà segur que aquest tema sortirà al debat el primer debat electoral que hi haurà després del començament de la campanya en tots els caps de llista d'aquestes eleccions, interpreto que la voluntat dels comuns és investir un govern d'esquerres.
Nosaltres ho diem sempre, volem un govern progressista, però que faça polítiques progressistes. O sigui, jo no puc estar en un govern que té l'etiqueta de progressista per després tirar endavant els projectes continuistes de sempre que ens han portat d'alguna manera a la situació d'una profunda desigualtat com la que existeix a Catalunya i que no respon als reptes i als desafiaments que tenim. Per tant, sí, però clar, entenc que vas preguntant meu perquè sí, clar, la confiança amb Esquerra Republicana ara mateix està malmesa. També és cert que la confiança es construeix, es reconstrueix i que també som les que som. No? I per tant, crec que ens hem de posar d'acord i no n'hi ha res millor per posar-se d'acord que transparència, que veritat i que tindré un bon acord de govern.
En parlem, demà ens veiem. Jéssica Albiach, fins demà, que vagi bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins ara.
Fins ara. És la presidenta del partit de Comú Podem, candidata dels comuns a les eleccions del 12M, que demà recordem a partir de les 9 del matí, conjuntament amb La Vanguardia, emetrem el primer debat electoral en campanya amb tots els caps de llista, llevat de Carles Puigdemont, que serà substituït per Josep Rull. Demà hi serem en directe a partir de les 9, copresentant amb l'Enric Sierra aquest debat, que intentarem que sigui tan plàcid, però a la vegada tan entrenador com han estat els dos que hi hem pogut, o els tres que hem pogut ja fer amb l'Enric Sierra. Són les 10:37 minuts, anem acabant. Enric Juliana, moltes gràcies, una abraçada molt forta i en parlem la setmana que ve.
Molt bé, bones.
Fins la setmana que ve, don Anton.
Don Jordi, hasta cuando usted quiera.
Pues, molt bé. Pere Mas, alguna cosa més?
Hi ha una cosa?
Sí, home, i tant.
No, que un missatge negatiu. Això que està passant no només és un problema espanyol ni de quatre digitals de dretes, eh? Això no només és Vox i aquesta colla. Vull dir, a nivell d'Espanya hi ha els dos grans grups mediàtics televisius, els del duopoli, que estan amb els Pablo Motos de Tors, amb els Vicentes Vallès, amb les Anna Rosas pertinents, fotent molta salsa amb aquesta afera de fa temps. La discussió sobre els fets i la veritat. Fa molt de temps que els fets han deixat de tenir importància i la veritat han deixat de tenir importància tant pels partits polítics com per gran part dels mitjans. I no és un problema espanyol. És un problema planetari. Això de deslegitimar o deshumanitzar, el president Obama ja li va passar. deien que aquest senyor havia nascut a l'Àfrica o que era fill de Saddam Hussein, alguna història d'aquestes estranyes, perdó, d'Osama Bin Laden, o històries d'aquestes rares. De la Hillary Clinton es va dir que tenia relació amb no sé quina història de la pederàstia, una història estranya, una pizzeria. Vull dir, això fa molt temps que hi ha molta gent que està avisant que està passant. I el que estem veient aquí és un exemple que a nivell planetari, i podríem assenyalar a molts altres països, diguéssim, no és tranquil·litzador.
Són les 10 i 39 minuts, acabem aquí. Pere Mas, moltes gràcies.
A disposar.
Consiguarà i dijous que ben retrobem aquí.
I tant.
Que vagi bé.
Bon dia.
Recordeu que demà Salvador Illa, Pere Aragonès, Josep Rull, Ignacio Garriga, Laia Estrada, Jessica Albià, Carlos Carrizosa i Alejandro Fernández.
Descansa bé, per demà. Descansa bé.
Intentaré, però espero que m'ho posin fàcil com m'ho han posat, com m'ho han posat sempre. Deixa'm dir que Alejandro Fernández ha parlat aquest matí, espera't un moment que ho he de trobar, perquè saps aquelles coses que les busques i quan les busques no les trobes. Ja ho tinc. Ha sigut molt dur Antena 3 avui, Alejandro Fernández contra Pedro Sánchez. Escolteu.
Dice que cree en la justicia, pero acusa a un juez que admite a trámite de formar parte de una conspiración ultraderechista. Está señalando al juez. Y en segundo lugar, está poniendo en tela de juicio la independencia del Poder Judicial. Los demócratas acatamos las resoluciones judiciales, nos gusten o no. Y luego ya veremos qué es lo que pasa, pero se ha admitido a trámite. Lo que no se puede considerar eso es una conspiración.
Y la acusa de montar un reality.
No es Pedro Sánchez la única persona que tiene familia. Todas las personas tenemos familia y todas las personas tenemos que acatar las resoluciones judiciales y no intentar convertir una campaña electoral al estilo Puigdemont en un reality show sobre sí mismo, dejando durante días España en una situación de inestabilidad simplemente para que se hable de él. De él y de nada más.
Va ser que Alejandro Fernández avui explica amb el Víctor Amela, amb aquestes entrevistes que farà aquest any el Víctor Amela, li diu que al seu dormitori d'adolescent hi havia pòsters d'Epi, de Laudrup, Epi el de bàsquet, no el d'Epi Blas, Epi Laudrup, i un pòster de Metallica i un de Jim Morrison.
Metallica?
I sí, i quan se li pregunta si escolta Alejandro Fernández, el cantant mexicà, diu no, millor Rufus Wainwright.
Hombre.
Bona, sí, musicalment té una... És molt culer. Però molt, que no se sap gaire, però que dic que és molt culer.
Molt.
Però molt vol dir molt culer. Diu que és un malalt. En fi, 20 minuts i a les 11. Moltes gràcies, eh? Concepció, gràcies, Pere. Gràcies, Enric Juliana, Anton Losada i... Pablo Iglesias. Un segon, sisplau, que me'n recordo.
El perquè de tot plegat.
FIAC Assegurança està ofert el perquè de tot plegat.
Les onades m'esperen i jo les surfejaré. Sí, als meus 67 anys. I saps per què faig això a la meva edat? Doncs la veritat, perquè puc.
Ella pot i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia amb plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau?
El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu i Esclat.
Arriba el mes de la visió a Cotet. Fes-te una revisió visual de franc amb la tecnologia més avançada i emporta't les teves ulleres graduades des de 89 euros. Cotet, especialistes en salut visual i auditiva.
I si no volgués ser mare? Els guanyadors del Gaudí, Maria Rodríguez Soto i Enric Auqué, protagonitzen Mamífera, la tercera pel·lícula de Liliana Torres, premiada al Festival d'Austin i flamant èxit al Festival d'Alt de Barcelona. Mamífera, 26 d'abril, només als cinemes.
És veure el calendari i ja només penses en vaques. Viatja amb el Con Viatges a Puy de Fou, Espanya. De dia, un parc amb espectacles sobre la nostra història, cultura i herois. I de nit, el Somni de Toledo, l'espectacle més gran d'Espanya. Reserva la teva entrada més hotel i trasllats des de 350 euros per persona. El Con Viatges. Serem de viatges.
Ei! Quant val el teu cotxe? Descobreix-ho a compremostucotxe.es. Ràpid i senzill. Introdueix les dades del teu cotxe i aconsegueix el preu de venda. No només una estimació. I després d'una ràpida revisió a una sucursal, ens vens el teu cotxe. Aconsegueix ara el preu de venda a compremostucotxe.es.
Des del 3 de maig torna a viure l'estiu a l'hotel Le Meridien Rat al passeig marítim del Vendrell. Gaudeix dels restaurants vora el mar i relaxa't al seu gran spa. Reserva ara i viu l'estiu des del 3 de maig a l'hotel Le Meridien Rat del passeig marítim del Vendrell.
El seu currículum està força bé, però l'anglès com el porta? Perquè somriu?
Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents no només aprendran anglès, sinó que viuran una experiència única que mai oblidaran. Rosa dels Vents, cuidant el que més estimes des del 1976.
Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per a una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Recorda, només fins al 10 de maig, gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues, web i app.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Posa't crema solar, fill, que la pell té memòria.
Però...
Ni però ni res. Que et posis crema solar, t'he dit.
D'acord, d'acord, senyora, però vagis-en amb la resta del grup, que ara comença la classe d'Aigua Gym.
Per 17 milions, et fas mare de qui sigui. Extra dia de la mare de l'ONCE. El 5 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense el teu cupó. Extra dia de la mare de l'ONCE. Ara, qualsevol vol ser mare.
ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La hipoteca. L'escola dels nens. La revisió del cotxe. I ara l'assegurança.
Passa't a Berti i tindràs la teva assegurança de cotxe des de tan sols 180 euros l'any, gestionant-ho tot des del mòbil i amb el millor servei. Calcula el teu preu a Berti.es i comença a estalviar temps i diners en la teva assegurança.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Ara deixa'm en pau ja d'una primera vegada perquè... I ara puc amb tantes coses. És a dir, per començar, aviso, 1:15, roda de premsa de Alberto Núñez Feijó a Gènova. 1:00, compareixença conjunta, roda de premsa Joan Laporta amb Xavi Hernández. A 1:00, per cert, avui no hi haurà vostè primer a RAC1, i a partir de 1:00 ens dedicam en cos i ànima en aquesta roda de premsa del president i de l'entrenador del Barça. Miguel Rico, 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 bon dia.
Bon dia, Egunon.
Què tal, Roger Saperes? Bon dia.
Bon dia, Basté.
Hola, Anaïs Martí.
Bon dia.
Bon dia. Jo de bo. De debò us ho dic, eh? De debò us ho dic. Aviam, perquè passen coses i hi ha gent que... del club que s'emprenya i... bueno, i no... Aviam, Anaïs, corregeix-me, que tots esteu molt ben informats, eh? Tots esteu molt ben informats, però corregiu-me, eh? Et consta que hi ha una junta directiva, com hem comentat aquest matí, Joan Laporta ratifica amb els seus companys de junta que aquesta nit el veurà i que deixarà de ser entrenador del Barça?
A mi el que em consta és que la reunió de la junta directiva d'ahir, que va durar moltes hores, es van dir moltes coses i que va haver-hi un moment on molta gent veia l'entrenador més fora que dins.
Efectivament. Tal qual. Per tant, tothom deia que hi ha fora.
Però també sé que al final les decisions en un club que és tan emocional, perquè al final el Barça és molt emocional, les acaben prenent quatre persones amb la porta que es rodeja del seu nucli, on hi havia, per exemple, el vicepresident esportiu Rafael Juste, que ell era molt, molt, molt partidari des de fa temps que Xavi havia de continuar, i que Laporta es deixa aconsellar molt bé per aquest nucli, que són, al final, els que acaben prenent les decisions.
Avui he dit una cosa, que m'he explicat que Edu Polo m'ha enviat un missatge. Edu Polo és una persona que està al voltant de Xavi, en què aquí hi havia, que hi ha algú del club en aquests moments, que explicava, que va intoxicant, dient que Xavi vol cobrar el seu any de contracte. Aquest any de contracte, i que per això acceptaria fins i tot que li canviessin els físios i fins i tot el segon entrenador, cosa que em semblaria l'entrenador banc que li dona la gana. No banc que li diu el... No va amb qui li diu el director esportiu. És a dir, si tu ara, al segle XXI, t'arriba l'entrenador i diu, mira, avui posaré aquest i altre. Sorprendria molt que es carregués a l'entrenador. L'Edu m'ha enviat un missatge, ara és trobar-lo aquí mig del Mare Magnum d'aquest matí. L'Edu m'ha dit aquest matí que era fals que, de que vol cobrar l'any pendent. Que aquesta setmana han colat diverses mentides gent de l'entorn del Baja dins del Barça. I que evidentment alguns de... I que Xavi tenia la intenció de marxar sense cobrar. Estàs d'acord amb això, Miguel?
Sí, estic d'acord. Naturalment, si es queda, ha de cobrar el seu contracte. Mm. I si marxava, no cobrava, i a més, crec recordar que va ser una afirmació explícita del Xavi amb una roda de premsa que va dir que naturalment marxava per donar-li l'any de contracte que li quedava. Vull dir que no... Això tot no ens pot estranyar que sigui com és, perquè és la màxima naturalitat. Mm. Si continues cobres, si marxes tu, no cobres.
Clar, clar. Aquesta és una. Després, diverses coses, Laporta estava disposat a no acceptar que Xavi es quedés.
Mm-hmm. Després, bueno, qui demana continuar i qui...
Llavors hi ha una reunió, després una reunió, jo t'ho explico. Hi ha una reunió amb Xavi Deco i amb Alejandro Echevarría a la Ciutat Esportiva, on se li diu que el president no té clar la seva continuïtat. Això passa, sí, es reuneixen a Porta, Deco, Alejandro Echevarría, Xavi, i li diuen, Laporta no, Xavi, Deco, Alejandro Echevarría, on diuen que Laporta no té clar que continuï. Llavors és quan es decideix anar directament a casa de Joan Laporta. I se'n van tots cap a casa de Joan Laporta. La primera entrada de la casa de Joan Laporta, qui va? Roger, explica'm qui va. Aquella, la primera entrada de Joan Laporta, qui entra allà? Joan Laporta, està Joan Laporta?
Rafa Justés, qui estava al domicili de Joan Laporta. Uh-huh. I després d'aquesta reunió que tu dius a la Ciutat Esportiva, el primer en arribar és Deco, que va en cotxe amb Alejandro Echevarría, i després arriba Xavi.
Allà, Xavi agafa la flauta i fa de flautista de Melín. I em diràs, què coi vol dir flautista de Melín? Doncs que fa un discurs que veu que els deixa tots, d'estabilitat...
D'humilitat.
D'humilitat, de continuïtat, de confiança en l'equip...
Això de la banqueta no ho faré més.
De que crec en l'equip, que efectivament que s'ha passat amb el tema de la banqueta i tal. I Joan Laporta, quan veu aquest discurs, com que és més col·lega el pal de la bandera... agafa el discurs i el fa seu. I diu, hòstia, pues sí. I tot allò que semblava unes hores abans, que havia parlat amb la Junta, de que veu clar que la continuïtat és que no, canvia i diu que sí. I és més, fa una estona m'han dit que Xavi no posa cap condició. Voy bien? Diu que sí, mira el Rico. Que Xavi no posa cap condició. Per cert, Edu, corta, tot això, agafa-ho i envia-li amb el Xavi, perquè si no s'emprenyarà com una mona.
Cap condició respecte a exigència de fitxatges d'un nivell determinat.
Correcte.
Assumia que el Barça farà el que podrà.
Sí, no, ahir Rafa Juste és molt contundent.
Per cert, que Rafa Juste també...
Alguna condició...
Rafa Juste, regala-li una carxofa i que vagi pels passadissos del Camp Nou parlant amb la carxofa, perquè clar, surt allà, després surt Enric Masip, que diu que no hi ha... Enric Masip ahir té més credibilitat que Rafa Juste. Rafa Juste ja semblava Nicolau Casaus de la Fuente i Gené dient que, bueno, la notícia és que no hi ha notícia. Surt ahir dient, no, hi ha unanimitat. Escolta, prou. Que conya d'haver-hi unanimitat? Hi havia unanimitat per fotre'l fora.
No, no, va ser molt més sincer.
Home.
Massip, que va dir, tothom té les seves idees, però hem de remar tots en el mateix sentit.
Llavors resulta que res de condicions per part d'en Xavi, en diuen, i al revés, tot això és que t'ho apuntes aquí, li diuen que volen més coordinació amb Deco, que no n'hi ha hagut aquests últims temps, i revisar, sobretot, l'apartat de la preparació física, de fer canvis al gimnàs i amb els fisios. Per què? Perquè ho reclamen els jugadors.
I pels sous.
Pels sous. Pels ou, no pels ous, pels sous. Pels sous.
I perquè s'enyora una figura de club amb aquesta àrea, tipus Paco Ceirulo,
correcte,
que pugui informar a la junta directiva de com ell avalua la feina del departament.
Xavi, llavors està, s'entrega, la idea del club i de la porta i del Sallà presents és reforçar la figura de Deco davant de Xavi, i així estem.
Bueno, això, això, una feinada por, ara, eh?
Això és el que va passar. Això és el que va passar. És a dir, i no sé si el Miguel Rico, l'Anaïs o el Roger ho intent, però perquè espai, temps. O sigui, això no, no, no és així. O sigui, la història, torno a repetir, eh? Torno a repetir. Primer de tot, la porta a la Junta diu que... Déu! Informa. És el que jo poso una pilulada pensant que tothom ho sabia, això, que informa i adéu. Després se'n van Deco, Alejandro Echevarría i Xavi, reuneixen dient que la porta se'l vol carregar. Llavors, se'n van a casa de a la nit se'n van a casa de Joan Laporta, a l'àtic aquest que hi ha a l'Avinguda Diagonal, molt a prop del Presidente Sofia, on estaven ahir totes les càmeres del món mundial. I llavors, allà, Xavi fa un discurs de molt de Xavi futbolista. És que algú m'ha dit que és que semblava un Xavi futbolista. Dient, hòstia, calma, fem una temporada tranquil·la, estabilitat, credibilitat, és veritat, reconeixent errors... Fa un discurs, es veu que Laporta es queda enamorat d'aquell discurs. Queda enamorat del discurs. I en aquell moment, ara em diuen, de debò, ara, o sigui, m'ho han dit fa una estona i ara m'ho tornen a dir, que és que Laporta, que anava que no... Llavors diu que sí, perquè l'enamora aquell discurs. I em diuen que Xavi no demana res. Que és veritat, que és Deco, i que diu que, escolta, que físicament l'equip no ha anat bé, que això dels preparadors físics fora, i que busquem una manera de poder entregar-nos amb un tema físic de l'equip. I de millorar el tema físic de l'equip. Sí. Perquè es veu que hi ha gent que ja porta el seu preparador físic.
Sí, el 85-90% de la plantilla té el propi preparador.
Però això és un... És habitual en el futbol d'elit que els futbolistes tinguin el seu propi equip per reforçar-se.
Ells saben que hi ha hagut algun dia de les últimes setmanes que està programat descans i els jugadors han demanat entrenar.
Sí, sí, però vull dir que de forma paral·lela és bastant habitual que els jugadors funcionin el servei de preparació física. És molt habitual que ara
que servei...
aquí tothom fa pilates, tothom es cuida al marge, tothom té un gimnàs a casa.
Que el servei que fan aquests preparadors físics és de reforç, perquè amb el que fan no tenen prou. I per una altra part, tots sabeu que hi ha determinats jugadors que han reconegut que des de que el Xavi va dir que marxava, la explicació més raonable a la millora amb el rendiment és que havia augmentat considerablement la intensitat dels entrenaments.
Què ha de dir Roger Saperes, què ha de dir Anaïs Martí, Miguel Rico d'aquí uns moments?
RAC 1.
Sabíeu que la gastronomia és una carrera plena d'oportunitats i sortides professionals?
Descobriu Barcelona Culinary Hub. Oferim cicles formatius i grau universitari en gastronomia. Un lloc on els teus fills podran desenvolupar la seva passió i convertir-la en professió.
Estudia amb referents de la cuina que t'ensenyaran la recepta de l'èxit al Barcelona Culinary Hub, un centre adscrit a la Universitat de Barcelona.
Més info a barcelonaculinaryhub.com.
Com el consum d'hortalisses s'ha reduït en 28 quilos per persona l'últim any, als gimnasos Twins ens ha ocorregut posar 1.000 euros de premi en un bròcoli. A veure's així, compres més. Ho hem anomenat Amancio, el bròcoli més ric del món. I estaràs parant en els llocs de verdura del Mercat de la Mercè a Barcelona del 23 al 27 d'abril. Duin, per aquest esport anomenat vida.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem.
Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
Fins al 15 de maig, gaudeix a Barcelona la ruta Reino Gourmet amb espàrrego de Navarra i altres verdures de l'hort. Descobreix els restaurants i colmados participants a la web reinogourmet.com. Reino Gourmet, qualitat Navarra.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Últimes setmanes de l'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte a l'Ideal Barcelona, amb més d'un milió de visitants arreu del món.
Tutankamon, l'experiència immersiva.
Compra les teves entrades a idealbarcelona.com.
El 28è Triumvirat Mediterrani et convoca el 4 i 5 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 4 i 5 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans. L'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la...